Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al programa Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest programa del mes de juliol, que és l'últim d'aquesta temporada. Marxem de vacances, crec que ens l'hem guanyat, els col·laboradors del programa, com també els convidats que ens han acompanyat. I al setembre, el dia 5, el primer cap de setmana de setembre, doncs tornarem amb la nova edició del Converses, ja de la següent temporada radiofònica. Aquest últim programa d'aquesta temporada el fem amb el Manel Manchón, de Crònica Global. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
El Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Molt bona tarda, Marcos, benvingut també.
Què tal, bona tarda.
Leandro Lamor, Agència FE Catalunya. Bona tarda, Leandro. I la Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva, benvinguda també.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Fernando Sánchez Costa, president de Societat Civil Catalana. Bona tarda, benvingut, senyor Sánchez Costa.
Què tal, bona tarda.
Acabat d'anomenar president de Societat Civil Catalana, quan fa un mes, mes i
no
mig?
No fa ni un mes.
No fa ni un mes, no?
Deixa'm dir, Carlos, que estic especialment content d'estar aquí, perquè a més,
digue'm.
En la meva jovenesa...
Home, tampoc és un avi, vostè.
No, ho sé, però fa 15 anys vaig fer pràctiques, un mes a la cadena COPE. Va ser el meu bateig, diguéssim, periodístic. I, de fet, gairebé el bateig i l'enterrament periodístic, perquè després ja mai més vaig fer periodisme, vaig dedicar a altres coses universitàries. Però, bueno, recordo molt aquell mes i mig, i em fa especial il·lusió tornar a estar aquí avui.
Va ser profitós la seva estada a la redacció de COPE.
Molt, sí? Vaig aprendre molt, et recordo a tu, i recordo també que va ser la primera vegada que vaig entrar al Palau de la Generalitat. Llavors hi havia el tripartit, i llavors els problemes que teníem, no?, ens semblaven problemes gravíssims, i unes discussions que en jugàvem al futur de Catalunya, i comparat amb el que hem viscut després, no?, amb aquest drama.
Clar.
I amb aquest Dragon Khan, que això sí que ha estat un Dragon Khan del procés. Allò són...
I encara dura, un Dragon Khan que ara continua pujant
totalment,
i baixant
totalment.
I que no acabarà fins que no
hi
hagi...
No,
escolti, ha estat molt bé doncs, fer aquesta petita punt
del
record. I escolta, encantant que estiguem nosaltres aquí, doncs ja com president de Societat Civil Catalana. Aviam, un mes i mig, deia pràcticament, com ha trobat Societat Civil Catalana el senyor Sánchez Costa?
He trobat Societat Civil Catalana, sobretot amb moltes ganes de començar una nova etapa, de mirar el futur i de fer coses. De fer coses, de fer projectes. Tenim un pla de treball per aquest 2019, pel que queda de 2019, que hem estat elaborant la nova Junta, amb més de 60 iniciatives que farem aquests propers darrers mesos. I el que noto és, entre els socis, entre els col·laboradors, moltes ganes de convertir Societat Civil Catalana en una entitat molt viva, molt creativa, que sigui sobretot un canal d'iniciatives i d'empoderament de la ciutadania. És a dir, jo vinc amb la idea de dir, mira, això és un canal, no?, un instrument que té la ciutadania no independentista per mobilitzar-se, per organitzar-se, per proposar coses que potser per si mateix un diu, i a mi m'agradaria fer això, però a casa no ho puc fer, doncs qui em pot ajudar a fer-ho? Vaig, m'associo amb Societat Civil Catalana, amb altra gent, i així, a mig termini, perquè la batalla és a mig termini, li donem la volta a la situació catalana.
I més socis, més participatiu, com pensa fer-ho això? On pensarà buscar nous afiliats,
sí,
socis?
Sí, nosaltres tenim diverses línies, no? Tres línies especials en aquesta nova etapa, però si ara em puc centrar en la primera, que és més interna, que és la d'augmentar la musculatura, l'estructura de l'entitat. Nosaltres volem ser una entitat amb molts més socis, amb molta més participació, com es diu avui dia, amb els associats molt més empoderats, amb més capacitat de dir, jo vull fer això, doncs vinga, endavant, fes-ho, no? I des de la direcció el que volem és posar facilitats perquè la gent pugui desenvolupar els seus projectes. Com volem tenir més gent? Doncs per començar, invitant a tothom, per exemple, que ens està sentint ara mateix, no? Que si volen acabar amb el procés, l'instrument o un instrument principal és Societat Civil Catalana. I per tant tenen les portes obertes per venir i per col·laborar amb nosaltres i per ajudar-nos també a derrotar el procés independentista. Jo penso que al final que Catalunya sigui o no sigui independent no depèn principalment de Madrid a llarg termini, ni de l'Estat, ni de no se sap qui, més enllà de l'Ebre. Depèn de si els catalans som capaços, i ens prenem en sèrio el nostre país, som capaços de mobilitzar-nos, som capaços d'organitzar-nos i som capaços fins i tot de rascar-nos una mica la butxaca, cosa que ens costa una miqueta, i nosaltres a la Societat Civil Catalana, no ho negarem, he trobat també una situació financera complicada. I per tant aprofito, doncs, perquè si algú vol entrar a la pàgina web i diu 5 euros per ells, doncs amb això també contribuïm a guanyar la batalla de la convivència i del... davant del procés a Catalunya.
Ja que parla del procés, a la tornada de vacances al setembre, la diada de l'11 de setembre, la sentència també del procés, el món independentista ja està caldejant l'ambient. Com preveu que sigui aquesta tardor i des de la seva formació, des de la seva entitat, Societat Civil Catalana, com pensen enfocar aquesta moguda que es preveu a partir del mes de setembre?
Efectivament, el món independentista està caldejant l'ambient. També està bastant caldejat internament, el món independentista. O sigui que també les divisions internes, i també comença a haver gent que diu, bueno, això d'anar cada any a fer la conga amb la samarreta, molt bé, no? Però i si ens deixen ja de vendre castells en l'aire, i si ens deixen ja de vendre fum, perquè se'ns han promès tantes coses, i aquest any sí, i ara la República sí, i la implementarem, i seré eurodiputat, i no sé què, i al final resulta que les coses no es poden fer, allò que es va prometre, que també la gent comença a estar cansada, no? I per tant jo crec que també tenim una oportunitat a Catalunya per dir, passem pàgina d'aquest període tan fosc que ha estat el procés, passem pàgina, mirem endavant, construïm Catalunya un altre cop entre tots, no? I ho hem de fer, i hem d'anar uns amb els altres buscant allò que ens uneix, mirant el futur, pensant també com millorar Catalunya. És a dir, jo estic intentant transmetre la idea de que hem passat una crisi fortíssima, no? Però no podem viure constantment tancats dintre d'aquest laberint en el que ens hem ficat. I l'única forma de superar aquest laberint, que és sobretot responsabilitat dels independentistes, és mirar el futur, sortir del laberint. Mirem el futur, intentem aprofitar aquesta situació com una oportunitat, aquesta crisi tan forta com una oportunitat. Oportunitat per construir una Espanya millor i oportunitat per fer també una Catalunya millor. I si tots fem aquest canvi de xip, diguéssim, estem en una situació molt difícil, però les situacions difícils ens poden servir per pensar, home, potser sí que hi ha coses a Espanya que es poden millorar, i vosaltres potser feu una crítica constant, doncs aporteu la crítica per millorar Espanya. I també s'ha de millorar molt Catalunya, perquè hi ha poques societats a Europa tan poc pluralistes en l'espai públic, en les administracions, com Catalunya, no? Ho hem vist amb aquest informe recent, absolutament lamentable, d'aquesta obsessió ultranacionalista, quin idioma es parla al pati de les escoles, no? Doncs hi ha moltes coses a Catalunya per fer. Per tant, aprofitem aquesta crisi per millorar Espanya, per millorar Catalunya. I em sembla que és l'única forma, donant-li la volta a la situació i veient-la com a oportunitat per sortir d'aquest atzucac en què estem, que més ens entristeix, perquè Catalunya és una societat trista i Barcelona està trista. I necessitem una mica d'esperança.
Iva.
Doncs deia vostè que cal passar pàgina d'aquesta etapa tan fosca. A la tardor, una de les... la gran fita serà efectivament la sentència. Vostè creu que per passar pàgina s'ha de passar per un indult als líders de l'1 d'octubre o alguna via per que no compleixin les penes que es pressuposen que seran molt dures?
S'ha de passar pàgina, però tampoc es pot oblidar el que ha passat. Vale? També han passat coses molt greus a Catalunya, amb greus responsabilitats, i hem de prendre nota i hem de ser-ne conscients i tenir memòria, entre altres coses, per no repetir-les mai més. Per això jo sí que sóc partidari de mirar més al futur que al passat, però tampoc podem dir que aquí no ha passat res. Vale? Han passat coses gravíssimes a Catalunya. Hi haurà una sentència. Què s'ha de fer després? Miri, a Societat Civil Catalana hi ha visions diferents sobre aquest punt. Hi ha visions diferents i som una entitat molt plural, que hi ha gent des de l'entorn dels comuns fins a gent... doncs de Ciutadans, del PP, del PSC, del catalanisme. Llavors hi ha perspectives molt diferents. A la Junta m'ha acordat una postura sobre aquest. I és, de moment, nosaltres respectem escrupolosament el Tribunal Suprem i acatem i acatarem sempre la seva sentència. Pensem que el Tribunal Suprem ha demostrat un gran rigor en la gestió d'aquest judici, ho ha fet amb extrema transparència, ho ha portat molt bé, i per tant estem convençuts que hi haurà una sentència ajustada a dret i ajustada també a la realitat dels fets. Tenim plena confiança amb el Suprem. Llavors vindran altres debats, però vindran llavors, no els avancem. No? L'únic que podem dir també, perquè a vegades no es parla d'això, és que un possible indult passa primer perquè els afectats reconeguin, diguéssim, el dany causat i d'alguna manera demanin disculpes. I per tant, això és un pas previ que s'hauria de produir. No? Per tant, nosaltres... la posició de Societat Civil Catalana és respectar profundament el Tribunal Suprem, defensar la separació de poders, acatar la sentència, i els altres debats vindran després.
Leandro.
Sí, ha fet al·lusió abans a l'estudi de Plataforma per la Llengua que ha calificat de lamentable. Jo no sé si vosaltres teniu coneixement, hi ha algunes informacions periodístiques que apunten a que aquest informe es va fer sense explicar als alumnes realment en què consistia aquella enquesta, aquella visita a les escoles. No sé si teniu vosaltres informació sobre com s'ha fet aquest informe, i en tot cas, si vosaltres en el futur també penseu fer informes, no? També sobre la situació real a Catalunya.
Jo no tinc més informació de la que he llegit avui als diaris, no? Però a més, el que he llegit als diaris és que no només els nens no sabien que eren objecte d'un estudi, sinó que les pròpies escoles no tenien coneixement exacte de què anava aquell estudi. És a dir, se'ls va dir a les escoles una cosa, però aquelles activitats que s'organitzaven al pati no eren activitats com a tal, sinó que tenien un altre objecte, que és fer un estudi obsessiu i ultranacionalista de l'idioma que parlen els nens i del que parlen els professors. És a dir, un poc com la vida de los otros, no? Exactament què parla el professor amb ell.
L'alumne.
I compta, perquè hi ha un 27% que es dirigeix en castellà als alumnes al pati. Bueno, no ho sé, realment, això contrasta frontalment amb el discurs oficial de la Generalitat, que és aquell del procés inclusiu, el procés dels somriures, el procés de la Catalunya plurilingüe, quan després apareix el substrat nacionalista, no?, dels que segueixen governant Catalunya. Nosaltres, com a societat civil catalana, seguirem defensant sempre, no? I abans deia que hi ha una primera línia, que és l'ampliació de socis, ampliació de base. Tenim una altra línia, que és la de mantenir la defensa i donar veu als catalans no nacionalistes, aquella majoria de catalans que no se senten representats pel poder i que molts cops s'han vist invisibles, s'han vist discriminats, s'han vist com els intenten dir quina llengua han de parlar al pati, no? I nosaltres, societat civil catalana, serà sempre beligerant i serà sempre molt ferma en defensar els drets d'aquestes persones, en parlar l'idioma oficial d'Espanya, que és l'espanyol, i el català, que és la llengua materna de molts nosaltres, com de mi mateix, no? Però no podem seguir veient com un problema això, que és una grandíssima riquesa. Per tant, societat civil catalana, i ho han de saber tots els que ens estan escoltant, seguirà fent bandera i seguirà defensant els drets i llibertats de tots els catalans davant de les imposicions nacionalistes.
Li preguntava si societat civil catalana també pensava fer els seus propis estudis, sí, informes, perquè ara hi ha també hi ha entitats que són importants, com la Cambra de Comerç de Barcelona, per exemple, no?, que està dient, anunciant que farà informes sobre la situació de Catalunya, no? En aquest sentit, no sé si la societat civil catalana vol ser també un contrapès.
Sí. Nosaltres, a la nostra darrera assemblea, vam aprovar, per exemple, la creació de diversos observatoris. Un és l'Observatori Econòmic de Catalunya, que posaré en marxa a aquesta tardor, i el que vol és donar informació objectiva i real als catalans, per exemple, de les conseqüències nefastes que té aquest procés tan tòxiques pel conjunt de catalans. Farem també un observatori de les llengües, un observatori de drets i llibertats, i d'aquests observatoris, evidentment, penjaran i sortiran estudis. Nosaltres també, ja et dic, que tenim un estudi fet d'una qüestió. Nosaltres hem preguntat als catalans, amb una enquesta que vam fer fa un any, que ens va fer una bona empresa d'enquestes, i no és no una d'anar per casa, no? Si una de les grans que fan aquestes pels grans diaris, sobre el model lingüístic a l'escola. I un 90% de catalans defensa un model trilingüe a l'escola. Un 90% de catalans. Si us fixeu, la Generalitat mai ha preguntat per aquesta qüestió al CEO des de fa més de 15 anys, i si us fixeu, ja no parlen ells d'immersió lingüística en els seus discursos públics, malgrat que després la defensen i la practiquen, no? Però ara la Generalitat, el seu discurs oficial és el plurilingüisme a l'escola i tal, perquè efectivament els catalans volen educació en diverses llengües que ens reforci amb els nostres trets propis com a catalans i diferencials, i al mateix temps amb allò que és comú amb la resta d'Espanya, i ens obri portes al món, perquè dominar bé el castellà, i això a Girona és especialment important, o en determinats sectors de Lleida, parlar bé l'espanyol t'obre moltíssimes portes, no només a Espanya, sinó a tota Llatinoamèrica. No?
Parlar i escriure'l, perdoni.
I escriure'l.
Escriure'l.
I l'anglès, no? I per tant, és que hem de sortir una mica del dogmatisme, no? I pot ser que sigui evident que en determinats entorns molt castellanoparlants s'accentuï una miqueta més l'ensenyament del català i en determinats entorns completament monolingües en català, en canvi, hi hagi més classes d'espanyol. No, no ho sé, és un debat obert, és un debat que s'ha de fer amb llibertat, però que aquesta obsessió de la Generalitat és difícil d'entendre.
Manel, ara sí.
Sí, precisament. Jo li volia preguntar per la unitat perduda, o si es pot tornar a recuperar del constitucionalisme a partir de Societat Civil Catalana, perquè és veritat que pel que hem vist, Ciudadanos no en vol saber massa, i si no és veritat ja em desmentirà, de Societat Civil. El PSC és una mica més, però no tant, i si podíem fer alguna graduació sobre el possible suport. El PP jo crec que sí, que hi confia molt més. Llavors, quines mesures es poden prendre o quin camí es pot prendre per tornar a consolidar aquest espai constitucionalista que té, diguéssim, la màxima expressió amb aquell 8 d'octubre, amb aquella manifestació del 8 d'octubre?
Sí, Societat Civil Catalana ha estat, efectivament, una síntesi constitucionalista i amb el temps es aniran coneixent coses, també, no? I s'explicarà que en algun moment a l'entorn de Societat Civil Catalana es va posar una taula on de forma regular seia gent del PP, del PSC, de Ciutadans, gent amb significància política, no? I que també Societat Civil Catalana ha servit per vehicular aquesta unitat que vam tenir a Catalunya, no? I per això, per nosaltres, jo ho dic amb tota sinceritat, no? Per algú, jo mateix ho vaig viure de primera mà aquella tardor del 2017, tan dura, duríssima, que en la qual se'ns passava el rodillo parlamentari de l'autoritarisme parlamentari de l'independentisme, i llavors vam veure aquella unitat constitucionalista, és a dir, vam anar de la mà, vam anar realment de la mà el PSC, Ciutadans i el PP, i va ser una cosa que mai potser s'havia vist a la història d'Espanya, com aquells tres partits van tenir aquell sentit d'estat, aquell sentit del bé comú, aquell sentit de defensar la democràcia constitucional. I per això m'és tan difícil de veure com més enllà de l'Ebre, com a Madrid, en aquests moments és tan difícil que s'asseguin a la taula a parlar serenament del millor per a Espanya. Nosaltres no hem de dir què han de fer, com s'ha d'articular un acord, en què ha de consistir aquest acord. Però, sisplau, estem tot el dia parlant d'Espanya, estem tot el dia parlant de la Constitució. Doncs aquells que defensem Espanya i la Constitució, tinguem sentit d'estat, tinguem sentit de la Constitució, tinguem sentit del moment històric del que ens estem jugant, i seiem-nos i pensem com podem articular i de quina manera majories en favor del nostre país. I això a vegades des de Catalunya a mi m'és difícil d'entendre, perquè allò que és possible a Catalunya, perquè aquí a Catalunya encara, gràcies a Déu, tenim una relació bona entre la gent del PP, de Ciutadans i del PSC, col·laborem. I per què això no és tan difícil més enllà de Catalunya? Sobre si alguns partits polítics estan més a prop o més lluny de Societat Civil Catalana en aquests moments. Bé, jo no ho descriuria exactament com ho has fet tu. Crec que tampoc puc donar tots els detalls, no? Però nosaltres tenim en aquests moments molt bona interlocució amb el Partit Socialista de Catalunya, per exemple. Molt bona interlocució. Tenim també un tracte fluid amb el Partit Popular. I amb Ciutadans és veritat que hi ha hagut algun moment que per diverses qüestions potser no hi ha hagut tanta sintonia, però l'estem refent, aquesta sintonia. I tenim ara persones molt properes a Ciutadans, a la nostra Junta, i Societat Civil Catalana ha de ser la casa gran del constitucionalisme. Aquell espai on persones diferents, també hi ha molta gent a Catalunya que diu, home, jo sóc de tal partit, però també tinc una mentalitat molt oberta i a vegades defenso el meu partit i a vegades hi ha coses que diuen els altres que també m'agraden més. I doncs mira, Societat Civil Catalana és un lloc molt maco per aquest tipus de gent. Per gent que tenen la seva adscripció política, però que al mateix temps són molt lliures d'esperit. I diuen, jo voto aquest partit o sóc militant d'aquest partit, però a vegades també m'encanta parlar amb gent d'altres partits, i això és una cosa preciosa de Societat Civil Catalana, que en una mateixa taula puguem estar gent que ve d'Unió, gent que ve dels comunistes, gent que ve del Partit Popular, gent que ve de Ciutadans, i tots pensant en allò que ens uneix i en com podem reconnectar a Catalunya amb la resta d'Espanya. Perquè diguéssim que el nostre tercer eix d'acció és fomentar la reconnexió. A Catalunya hi ha una desconnexió real entre simbòlica, mental, entre de molta gent, de milions de persones en Espanya, i hem de contribuir a facilitar aquesta reconnexió, perquè si no Catalunya se'ns en va, amb el temps se'ns en va i no se'ns anirà, perquè hi ha hagut una estratègia de 40 anys de desconnexió i ara hem de fer una estratègia de reconnexió. I això es fa a poc a poc, i això es fa amb intel·ligència.
Quantes generacions fa falta?
Quantes?
Generacions farà falta, poder?
No, jo crec que fan falta 4 anys.
4 anys.
4 anys, de 40
a 4 anys. Dóna la volta a la tortilla, a truita.
Sí, jo crec que es pot donar... Home, no aconseguirem que el 50% d'independentistes es tornin abrandats constitucionalistes, no? Però sí que podem aconseguir un...
Millor convivència.
Un 30% d'independentistes digui, bueno... Escolta'm, Espanya no és aquell quadre negre de Goya que m'havien pintat. Espanya en realitat és un mosaic molt maco. Sí. I jo puc contribuir a fer-lo millor, no? I podem reconnectar.
Marcos.
Després de les eleccions municipals vam veure una sèrie de pactes que han aixecat com certa polèmica, particularment un de la Diputació de Barcelona, perquè va ser un pacte entre Junts per Catalunya i el PSC. Si us li volia preguntar una mica per aquesta qüestió dels pactes, l'òptica de la societat catalana. Vostè pensa que és positiu que s'hagin fet una sèrie de pactes entre forces independentistes i constitucionalistes perquè ha contribuït a desfer una mica els blocs o a trencar-los encara que sigui en aquesta institució, o pensa que és negatiu en el sentit de que s'ha produït una col·laboració amb l'independentisme que no és pertinent, que no és adequada en aquest moment?
A veure, el nostre objectiu com a societat civil catalana tampoc és fer posicionaments polítics sobre aquesta o aquella qüestió, no? I per tant, el que jo pugui dir és completament a títol individual meu, no com a societat civil catalana. Però jo el que et diria és que, a veure, a mi aquests talls sanitaris de dir amb aquests ni parlo, em sembla que són poc democràtics, i que tot el que sigui aixecar cordons sanitaris és bo. I al final la Catalunya del futur l'hem de construir entre tots, no? I jo sóc partidari que a la Generalitat hi hagi un govern constitucionalista o no independentista d'aquí a 2, 3, 4 anys, perquè penso que després de 40 anys de govern nacionalista ens mereixem un que no ho sigui, no? Ara, a nivell local, a nivell de diputació, a molts altres nivells, també tot el que signifiqui apropar la ciutadania, afavorir la convivència i trencar també l'independentisme, i trencar l'independentisme, que hem vist la reacció que ha provocat això, doncs és una contribució també a la convivència i a la unitat d'Espanya, fins i tot, no? I per tant, sembla que no és un mal pacte el que s'ha arribat a la Diputació de Barcelona.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Manel Manchón, Marcos Pardero, Leandro Lamor, la Iva Anguera i el convidat d'avui, el senyor Fernando Sánchez Costa, que és el president de Societat Civil Catalana. Iva.
Sí, parlava vostè abans que no acaba d'entendre perquè a Espanya els partits constitucionalistes no són capaços d'entendre's com s'han entès a Catalunya en un moment d'una màxima tensió. El que estem veient ara a Espanya és que Ciutadans s'ha autodescartat i l'opció poc probable, però de moment l'única que queda sobre la taula, és la d'un pacte PSOE-Podemos. Un pacte que el mateix president en funcions diu que veu amb reticències perquè a Pablo Iglesias no el veu com un home d'estat. Podemos és un partit constitucionalista, és un partit amb el qual es pot confiar Podemos i els comuns a Catalunya per defensar el constitucionalisme enfront a l'independentisme?
A veure, no és un partit netament constitucionalista en el sentit que ho entenem, no? També és veritat que Pablo Iglesias anava a tots els debats a la darrera campanya electoral amb la Constitució a la mà, no? I potser hi ha una conversió constitucional de Podem perquè la vida tots ens fem grans, no? I en aquest sentit, benvingut sigui aquesta conversió constitucional. Nosaltres també, des de Societat Civil Catalana, tenim les portes obertes a la gent de l'esquerra alternativa, per dir-ho d'alguna manera, o de l'esquerra més enllà del PSOE, que defensa la fraternitat, perquè al final el que estem defensant és posar per davant la fraternitat per sobre de la divisió, no? La solidaritat per davant de la segregació. I això és un projecte que l'esquerra també comparteix netament, no? I tenim gent molt d'esquerres dintre de Societat Civil Catalana que diu, jo no entenc per què fan aquest discurs, per exemple, de l'agravi fiscal. Jo és que quan sento a la CUP, per exemple, perquè el fan, a més, no? Aquest discurs del dels impostos a Catalunya, etc. Dius, bueno, però això on s'és vist? O sigui, hi ha la gent també de l'òrbita de Podem aquí a Catalunya, no? I d'Iniciativa abans, parlant dels impostos, de tenir... Escolta'm, un principi fonamental de l'esquerra democràtica és la progressivitat, la solidaritat, el repartiment de la riquesa, doncs això que és vàlid a nivell d'una ciutat, d'una comunitat autònoma, també ho és d'un estat. Per tant, nosaltres no entrarem, ara sí que ens agradaria, nosaltres sí que prioritzaríem a nivell nacional de tot Espanya que aquells partits que creuen realment en que Espanya és una nació política, i que és una nació que no està en joc, que no està en dubte, que no es pot posar a votació aquí, allà, allà, sinó que és un fet reconegut constitucionalment, fruit de molts segles d'història, pactessin. No? I per tant, sí que un altre cop torno fent una apel·lació a la generositat, al sentit d'estat, al sentit de la Constitució, al sentit del moment històric, al sentit d'Espanya, de les forces constitucionals, per bastir un acord que ens doni estabilitat, perquè també és veritat una cosa, no? És a dir, més enllà del tema nacional, o sigui, Espanya i Catalunya en concret tenen tantíssimes oportunitats en aquests moments. O sigui, estem en un moment que podríem ser realment Califòrnia, aquí Catalunya, Califòrnia d'Europa, Espanya. O sigui, Espanya és un lloc extraordinari, amb clima, amb talent, amb bona gent, amb recursos, amb intel·ligència, amb bones universitats, pont d'Iberoamèrica, pont d'Àfrica, entre Europa i Àfrica. O sigui, si tinguéssim un govern estable, si tinguéssim un govern realment fort, tranquil, amb sentit de reformista, podríem posar Espanya a primeríssim nivell, a la Unió Europea, al món, econòmicament. Però clar, després la ciutadania ens diu, el 30% diem que els polítics no es posen d'acord. I estem, un 30% de ciutadans diuen el segon problema d'Espanya són els polítics. Doncs fem, els que ens hem dedicat i ens dediquem d'una manera o altra a la política, fem una mica d'autocrítica, diguem, no hem de posar potser per davant els interessos de tots els ciutadans.
Li preguntava això no només pel tema dels impostos, que és el tema del dèficit fiscal, que és un dels més palmaris a l'hora de fer el debat d'esquerres, sinó sobretot perquè en l'última setmana que hem viscut a Catalunya la polèmica sobre la relació del CNI amb l'imam de Ripoll i fins on arribava aquesta relació, Pablo Iglesias ha estat l'únic dirigent polític espanyol que ha avalat aquesta teoria de la conspiració que estan provant de fer servir alguns independentistes per anar un pas més enllà i dir que el CNI ho sabia i a més ho va permetre.
Mm-hmm. Sí, més enllà d'aquesta polèmica, hi ha una cosa, per exemple, molt, molt interessant, que quan un llegeix l'entrevista que li van fer a Íñigo Errejón l'altre dia al Mundo, que és una entrevista molt bona, no?, per com està feta i per com ell contesta sortint-se dels cànons una mica que podria pensar, no? I un veu que dintre de Podem i dintre d'aquest entorn hi ha gent que diu, escolta'm, nosaltres només serim un partit amb possibilitats de governar Espanya si tenim una sensibilitat d'Espanya, d'estat, i no ens dediquem a caure bé i a quedar bé amb els independentistes tot el dia, no? I això es veu en alguns sectors de Podem, i jo penso que la direcció nacional de Podem actual encara potser no ha entrat en aquesta via de dir, si volem governar Espanya hem de tenir un sentit d'estat, hem de tenir un projecte d'Espanya, hem d'assumir que nosaltres podem liderar i ens estimem aquest país, no? I això encara penso que la direcció actual de Podem, en Pablo Iglesias al capdavant, no ha fet aquest pas. I li falta fer aquest pas per poder realment ser un partit amb opcions de govern real a Espanya.
Leandro.
Sí, tornant a la política catalana, m'agradaria saber si, com veu Societat Civil la possibilitat de que aparegui un nou partit. Estem parlant de la Lliga Democràtica, no? I si això... Penseu que pot reforçar l'àmbit constitucionalista o bé el pot atomitzar i dividir?
Doncs aquí també hi ha opinions diferents dintre de la Societat Civil Catalana. Hi ha gent que pensa que és necessari que hi hagi un partit realment o netament català, o sigui, únicament català, amb no representació també a la resta de l'Estat, que es dirigeixi a un sector de persones que té una identitat catalana molt forta, que potser venen d'antics votants de Convergència i Unió, etc. I que els és molt difícil votar altres opcions que per sentiments, per emocions, per convicció, com poden ser Ciutadans, fins i tot el PSC i tal, no? I altres persones que pensen que posar en marxa o donar suport a una opció catalanista, netament catalanista, el que farà al final és atomitzar el bloc constitucionalista i no aconseguir més vots de l'altre bloc, no? I per tant aquí la clau, em sembla a mi, és, i no estem nosaltres darrere, vull dir, això és una cosa que està, hi ha gent que hi pot estar involucrada i altres que no, no? Però és una opció realment creïble? O sigui, és una opció realment creïble? És a dir, per exemple, defensa que Catalunya és nació o no? Perquè un partit nou que es presenti com una mena de centre-dreta català, però que al mateix temps no defensi la nació cultural i que sigui només un refrito d'altres coses, no? Això mai atraurà els nacionalistes catalans de tota la vida que pensen, però que no volen la ruptura. Això mai els atraurà. Per tant, ha de ser una opció realment catalanista, de fons i de veritat, d'acord, però que al mateix temps estigui completament involucrada amb el projecte comú espanyol i no vulgui trencar-lo. És a dir, des d'una concepció nacional catalana totalment involucrada i compromesa amb el projecte comú espanyol. No sé, si s'ha de fer alguna si s'ha de fer algun projecte d'aquest sentit, penso que s'ha de fer seriosament, no així a mitges, no? I en aquest sentit, si és creïble, pot aconseguir que hi hagi una part del bloc separatista que digui aquesta és la meva opció, això és el que jo penso. Jo defenso una identitat molt forta catalana, jo defenso més autonomia per Catalunya, però no vull la ruptura. Ara, el que no es pot fer és una mena de ciutadans diluït, per dir-ho d'alguna manera, vale? O de PP diluït, perquè llavors això no convencerà uns i només trencarà els altres.
I amb un lideratge fort, en tot cas.
I això passa, i aquesta credibilitat passa en bona mesura pel lideratge. I no és fàcil trobar lideratges a Catalunya, perquè el procés s'ha carregat quasi tots els lideratges, no? I quasi tot el panorama polític català s'ha arrasat pel procés. Però tu has de tenir un lideratge creïble i fort. I si hi ha aquesta opció que surt dels diaris de Lliga Democràtica, jo crec que estan a la cerca d'aquest lideratge.
Bastant. Vostè ho està defensant, en el fons, és a dir, no l'opció de Lliga Democràtica en concret, sinó una opció d'aquest tipus, creu que seria desitjable en aquest context per millorar la situació.
Bé, jo repeteixo, com a societat civil catalana, nosaltres no tenim posicionament, no estem darrere de cap opció, que jo sàpiga a la nostra junta, diguéssim, el que hi ha més aviat és gent que ve dels entorns de PP, de Ciutadans, del PSC, alguna persona que ve dels comuns, i sí que hi ha alguna persona que ve del catalanisme. Nosaltres, societat civil catalana, no pren accions polítiques ni promou partits polítics. Pot haver alguna persona de la societat civil catalana que tingui aquesta idea, no? I a mi, a nivell personal, no em sembla una mala idea, sempre que serveixi per ampliar la base i no per dividir més el bloc constitucionalista. I en aquest sentit jo feia la reflexió de que si tu vols ampliar la base i tu vols arribar a una segona corona del cinturó de Catalunya, de Granollers, de Mataró, on hi ha una fort sentiment català, però no del tot desconnectat de la resta d'Espanya, has de fer un projecte molt creïble i has de fer un projecte amb uns lideratges que per aquelles persones siguin reconeixibles com a propis, no? I no et pots quedar amb un café con leche muy descafeinado.
Descartem la candidatura de Manuel Valls, doncs, no? Per aquest projecte.
No estava pensant en això, no, estava pensant més en algunes coses que s'han publicat, sí, de les línies estratègiques del projecte i
no, tal. Dic com a lideratge, com a líder, com bueno, que aglutinés.
No ho sé, és que no,
tampoc el...
Bueno, Manuel Valls és fill i net de catalanistes molt convençuts, no? Manuel Valls és una figura extraordinària en el sentit de que està fora dels cànons habituals de la nostra política, no? I no és fàcil ubicar-la. És un socialdemòcrata que a vegades es reivindica com a catalanista, que a vegades és més liberal que els propis liberals, que, per tant, no ho sé, més difícil
ubicar-lo,
dir, no sé, el catalanista que ha viscut tota la vida a França. Bueno, o sigui, és molt maco, és una figura maca, però també difícil d'ubicar.
Marcos.
A les darreres setmanes, els darrers mesos, jo crec que s'ha constatat una pèrdua d'influència, de múscul, de l'Assemblea Nacional Catalana, sobretot a l'hora de mobilitzar els seus simpatitzants, de sortir al carrer. L'estratègia de futur de societat civil catalana passa pel carrer, o és una batalla que no té sentit ara mateix el fet de portar la gent al carrer?
Jo penso que a Catalunya estem una mica esgotats, tots. Estem esgotats d'aquest procés estem esgotats de tensió, estem esgotats del clima de confrontació, no? I per tant, societat civil catalana no té com a estratègia fonamental anar al carrer, fer manifestacions. Això no vol dir que no estiguem preparats i que estiguem ja preparant una gran manifestació si l'independentisme va amb una línia de trencament, d'unilateralitat, d'ocupar carrers, etc. la tardor. Nosaltres estem preparats i nosaltres volem tornar a liderar la mobilització constitucionalista al carrer.
Sí, sí,
I estem preparats. Sí, vale? Ara, la nostra estratègia és més, diguéssim, model Òmnium, més que ANC, en aquesta nova etapa. Vale? És una estratègia de llums llargues, de mig termini, de reconnexió a mig termini, de persuasió, d'aconseguir que aquell 70% de catalans que les enquestes et diuen que ens sentim catalans però també espanyols, no? És un 70%, eh? Doncs que aquest 70% al final digui per què tot aquest procés? I té sentit votar els partits que volen el trencament? I no és millor tornar a vestir entre tots el futur, no? Per tant, és una estratègia també de canvi cultural a Catalunya, de canvi cultural. I això no es aconsegueix mobilitzant gent al carrer, encara que també. Això es aconsegueix fent projectes, fent sèries de televisió, fent programes de YouTube, fent conferències, creant petits focus. Clar, una hegemonia de 40 anys no es canvia en 4 mesos, ni en 4 anys. Però o la canvies o no tens res a fer. No tens res a fer. I per tant, societat civil catalana té molt clar que va i que vol treballar a mig termini, que vol crear projectes, que vol sembrar llavors per tot Catalunya, culturals, d'idees, de discurs, de símbols, que vagin florint i d'aquí uns anys diguis, coi, què passa que a Catalunya tots ara tornem a estar engrescats amb la nostra identitat i també en que aquesta identitat és part de fer una Espanya millor i d'entendre'ns amb la gent del rest del món, d'Espanya, i de construir un futur millor. Bueno, doncs perquè algú també ha anat sembrant idees, ha anat sembrant petites agrupacions, ha anat fent pel·lícules, bueno, pel·lícules ja ens agradaria, però sí, o sigui, les batalles culturals i a vegades el que ens ha mancat és intel·ligència, no? Intel·ligència, és a dir, amb la llei no se solucionen només les coses, amb l'aplicació de la llei. La solució no és a curt termini, però a llarg termini els tsunamis són tsunamis i s'emporten tot per endavant, no? Per tant, les forces vitals, el que has de fer no és contenir-les, sobretot, a vegades sí, contenir-les, però després encarrilar-les, encaufar-les, com es diu en castellà, encaufar-les cap a un lloc millor.
Parlant d'això, precisament, de les grans queixes de tothom que s'ha mogut en l'àmbit constitucionalista aquests anys i de fa de temps, és que aquest espai mai ha aconseguit el recolzament econòmic i fins i tot de mitjans que s'hi han aconseguit Òmnium i l'ANC. La burgesia catalana, que no és independentista, és absentista d'aquesta lluita?
No havia sentit mai aquesta expressió, però m'agrada molt. Sí, 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 nosaltres hem tingut moltíssimes absències, no? I faig una crida, i per això començava, i ho vull tornar a repetir, al cap i a la fi, l'estabilitat de la nostra societat. El futur de Catalunya no depèn de Madrid, de l'Estat, ni de que més enllà de l'Ebre algú digui, home, doncs us ajudo amb no sé quants diners. Vale? No, depèn d'aquí. Depèn de les empreses d'aquí. Depèn de la gent de Calés d'aquí. Depèn dels petits ciutadans que poden aportar 3, 5, 10 euros al mes. Ens hem de prendre en sèrio si això ens importa o només ens importa parlar-ho al bar i cada nit dir, va, perquè malament estem aquests tios, no sé què, no? I sí, sí, nosaltres ens ha costat molt recaudar diners dintre de la burgesia catalana. Molt, molt, també perquè la gent té una certa por a que si ajudes a tal, després això pot tenir conseqüències, no? Però ens hem d'empoderar els catalans i per això va néixer Societat Civil Catalana. I per
mediàticament això tampoc han estat molt recolzats vostès, mai, al contrari.
No, aquí a Catalunya no, també haig de dir que s'ha produït un canvi, eh? També haig de dir que s'ha produït un canvi. Societat Civil Catalana ha treballat molt aquests darrers anys i escolta'm, jo he estat, a mi m'han convidat a TV3 i a Catalunya Ràdio des que he estat escollit president, no? I per tant, no, en aquests moments, jo sé que no sempre ha estat així, però ara no en tinc.
Tampoc hi va cada 15 dies,
no,
com
no,
els independentistes, no?
Tampoc hi vaig cada 15 dies, no? Efectivament. Però sí, sí, nosaltres hem tingut moltes absències i clar, nosaltres tenim algun estudi, no? De com apareix Òmnium i com apareix Societat Civil Catalana a determinats mitjans de comunicació públics catalans, i la diferència és abismal, no?
Sembla que hi visqui.
Ara, també hem de fer una mica... Òmnium ha estat capaç de tenir un model, o l'ANC, amb moltíssims socis, amb una xarxa molt àmplia, no? I nosaltres també hem de ser capaços de tenir aquest model. I nosaltres també hem de tenir la valentia d'anar a una associació més de masses, més àmplia. I això és el que volem fer en aquests moments, i per això convidem a tothom a sumar-se al projecte.
Marcos o Leandro, vinga, Leandro.
Una cosa molt concreta. Tenim previst alguna... S'han plantejat fer algun tipus d'acció durant la diada, la propera diada?
Sí, ho tenim... Vinga, ja donaré una petita exclusiva.
Una primícia, va.
Sí,
vinga.
Una primícia.
Titular.
Nosaltres aquesta diada volem fer, i ho hem d'acabar de definir, per un espectacle de recreació històrica del 1714. O sigui, nosaltres farem una diada original, una mena de performance històrica, als vols d'on està enterrat Rafael de Casanova. I amb caràcter reivindicatiu, i amb caràcter també lúdic, i amb caràcter d'explicar la veritat de la història. I llavors anem a una etapa, com deia, una mica creativa. Tenim a la Junta alguna persona que es dedica al món del cinema, col·laborem amb gent que es dedica a la recreació històrica, i volem fer, per exemple, ara volem fer una altra cosa, amb col·laboració, de fet és una iniciativa de... d'uns amics, bons amics nostres, que són els Historiadors de Catalunya, que és una associació amiga nostra, i hem acordat fer un sopar, recordar els 500 anys de l'arribada de Carles V a Barcelona, de l'emperador Carles V, i llavors farem també un gran dinar o sopar, encara no ho tenim decidit, d'època. Esteu tots convidats. Un sopar i dinar d'època, amb dinars de la corte imperial de Carlos V, i menjarem el que es menjava a la cort, i la gent podrà anar disfressada d'època. Bueno, això poden semblar, i són coses anecdòtiques, però bueno, m'heu demanat alguna també. I per la diada farem en concret un acte de recreació històrica a Sant Boi.
No serà el mateix dia, una cosa i l'altra, seran per separat, no? El de Carlos V.
Sí, serà per separat. La nostra gran dada com a Societat Civil Catalana és el 8 d'octubre. Nosaltres volem posar en valor, desgraciadament l'11 de setembre se l'han quedat, i és una gran pena, no? Perquè és el que ha passat a Catalunya, que els independentistes s'han quedat amb tots, s'han volgut quedar amb la llengua, s'han volgut quedar amb les institucions, amb l'escola, amb aquesta patrimonialització de Catalunya que és tan nefasta, i que fa que molts catalans que abans veien TV3, que molts catalans que abans sentien l'11 de setembre com una cosa pròpia, que molts catalans que sentien molts símbols com a propis ara els vegin com a llunyans, perquè se'ls han quedat els independentistes més reaccionaris, no? I nosaltres, però la nostra gran dada és el 8 d'octubre, perquè és una data històrica, és el dia que 1 milió de catalans va sortir de l'armari, és el dia que la Catalunya constitucionalista va dir prou, que va dir Catalunya no sou només vosaltres, Catalunya som tots, Catalunya és molt plural. I aquell missatge va ser potentíssim als independentistes, a tota Espanya i al món. I nosaltres posarem en marxa els premis 8 d'octubre i reivindiquem aquell esperit del 8 d'octubre. També ara a Madrid, aquell esperit del 8 d'octubre.
Molt bé, encara ens queda Sant Jordi també, no se l'han quedat els independentistes.
No,
encara,
Sant Jordi
encara,
és de tots.
Encara estem aquí intentant aguantant-lo.
Tant Ciutadans com el PP més d'una ocasió han demanat que Sant Jordi sigui la Diada Nacional de Catalunya, i a mi em sembla escaient, perquè és una festa realment molt maca,
molt maca,
que és de victòria i no de derrota, que els països es construeixen sobre les victòries.
Molt bé, Fernando Sánchez Costa, moltíssimes gràcies per estar al Converses d'aquest dissabte, moltíssima sort i bon estiu, eh?
Molt bé, i apunteu-vos, adeu.
Vinga, gràcies. També al Manel Manchón, Marcos Pardeiro, i Banguera, Leandro Lamor. No tornem la setmana que ve, tornem al mes de setembre, ens anem de vacances, bon estiu i que vagi tot molt bé. Gràcies, adéu-siau.
Bon estiu.
Adéu. Adéu.